migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa només uns dies que vam conèixer l'operació dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional que va permetre desmantellar una xarxa criminal. Que, a més, una xarxa criminal internacional, vull dir que era una qüestió que ja tiraven la canya absolutament a todo, que va estafar més de 2,5 milions d'euros a una 80 de persones d'edat avançada. Utilitzaven principalment el phishing, en B baixa. Ja sabeu que són aquests termes anglosaxons que s'utilitzen com a smishing o phishing, en funció del mitjà que s'utilitzi, doncs per enganyar-nos, bàsicament. Clar, moltes de vosaltres direu, pues, no és tan difícil de tot això. No, no, si tens la guàrdia alta, igualment no, però mireu, la gent que estafa pasta, que estafa diners, que vol les teves dades, la de la targeta de crèdit, etcètera, etcètera, són molt llestos. En sèrio, hi ha algunes que són una mica burdes i les detectes immediatament, però us asseguro que és que són molt llestos, ho saben fer molt bé. I encara que a vegades tinguis la guàrdia alta, no sempre pots tenir-la alta, no sempre pots estar en un nivell d'alerta màxim. I aquí és quan te la colen. Però abans d'això, abans d'entrar més en matèria, mireu, com a Nadia la Marga un dulce, us volem convidar al Festival Alma de Barcelona, al concert d'aquesta tarda. És la veu dolça magnífica de Cat Power, precisament la famosa Cat Power que aquesta tarda estarà al Festival Alma al Poble Espanyol de Barcelona. Tenim dues entrades, us volem convidar a gaudir de l'estiu, us volem convidar a gaudir del Festival Alma al Poble Espanyol de Barcelona aquesta tarda. Què has de fer? Doncs són dues entrades, eh? O una doble, com vulgueu. Dues entrades, una doble. En aquest cas, que la donem. La primera persona que ens truqui, al següent telèfon. 93 270 37 79. 93 270 37 79. Les haureu de venir a recollir a la ràdio abans de les 6 de la tarda, perquè obriran portes a partir de les 7 de la tarda al Poble Espanyol per escoltar i gaudir de Cat Power. 93 270 37 79. Doncs estem parlant de molts diners, estem parlant d'aquesta estafa, sobretot als punts febles de la societat, la gent gran, que són de bona fe, que són de bona pasta. I els enganxen, doncs, estafes com aquesta, el phishing. El phishing és una estafa que es fa a través de trucades telefòniques. Aquest és el punt clar, no? Com ho feien? Doncs feien trucades massives, fent-se passar per empleats d'entitats bancàries, tot i que després ja s'ho feien venir per anar a casa de les víctimes. Per qualsevol excusa, no? Mira, que llamo del banc, truco del banc per anar... Abans feien una cita i venien a casa, no? Doncs bé, els Mossos han alertat que aquest tipus de pràctica, coneguda com a phishing, ja és la tercera forma d'estafa més utilitzada a Catalunya, amb més de 3.000 denúncies a l'any. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal? Un molt bon dia o molt bona tarda ja, no?
A la una? No, sí, és una hora rara, per dir migdia, per dir matí, per dir...
Hauríem de fer com els alemanys, a partir del migdia,
Guten Abend. Bé, el cas és que els pobres iaios eren principalment les víctimes preferides del phishing.
Sí, en aquest sentit, doncs s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les víctimes. Però pot afectar qualsevol persona, eh? És un sistema, de fet, que pot tenir diferents variants, de forma que els criminals es poden fer passar per empreses de transport, de subministrament d'energia, de correus, d'altres empreses de missatgeria, o, per exemple, com a empleats de banc. I atenció també, que tu deies això de tenir la guàrdia alta, que no sempre es pot tenir, perquè és que darrerament la policia ha començat a tenir constància de denúncies d'aquest tipus, comeses a partir de trucades fetes amb intel·ligència artificial.
És el que és, les noves tecnologies que no són ni bones ni dolentes, sinó com s'utilitzen, i en aquest cas és una manera d'utilitzar-les per estafar la gent.
Exacte, perquè simulen veus d'una persona que coneixes, per exemple, d'un company de feina que et demana diners. I tu què faràs? Home, si t'ho demana el company de feina i a més és, pues, home, igual...
És molt fort, això.
Clar, no et pots negar,
és,
no?
No, és molt fort.
O
clar, el cas, jo m'estic preguntant com s'ho fan. Va, tots sabem a aquestes alçades que et poden clonar la veu. Ho sabem, no? I és molt... No és gens difícil. Ara, mantenir una conversa, això és, ja és més difícil, eh? Poden clonar la veu per donar un missatge únic sense retorn, però si hi ha d'haver un diàleg, aquí la cosa és molt més complicada. Vull dir, ha de ser una cosa molt curta i ràpida, suposo.
Per aquí va la cosa, i a més, sobretot, el que utilitzen és el missatge, que ha de ser molt alarmista, d'acord, que t'espantis i que
clar,
tampoc
clar.
Et deixi gaire
que et passioni,
possibilitat...
Que et passioni.
Exacte. Aquí és, bueno, què és el phishing? D'entrada, tu comentaves abans el phishing, que és una estafa, que aquest, utilitzen també l'estafa del phishing,
sí.
I l'altra part del phishing és voice, veu. Evidentment, utilitzen la veu amb aquestes trucades. I és que es combina això, una trucada telefònica fraudulenta amb informació que prèviament el delinqüent ha obtingut a internet. Et posaré un exemple del que pot passar amb una entitat bancària. El ciberdelinqüent, d'haver robat informació confidencial a través d'un correu electrònic o web fraudulenta, això és el phishing, pròpiament, però necessita la clau SMS per a poder fer i validar una operació. Doncs aquí dona el segon pas. Truca per telèfon al client, identificant-se com a personal de l'entitat i amb missatges, que ja ho deia, que acostumen a ser alarmistes. Llavors intenta que el client acabi dient-li doncs, quina és aquesta clau o token digital, que es diu, que són necessaris per autoritzar segons quin tipus
d'operacions, sí.
De transaccions. Mm. Llavors, quin tipus de missatges alarmistes poden donar? Per exemple, que s'ha detectat una activitat sospitosa al compte de la víctima i que pot perdre els seus diners. Però aquí ja advertim els oients, eh? Atenció, perquè el banc mai contactarà amb tu per cap via per a demanar informació d'aquest tipus, informació sensible i confidencial, i menys sobre clau i contrasenyes.
Això ho diuen ja directament els bancs, que mai es posaran en contacte amb tu.
A més, és que entre altres coses, un empleat de banc ja pot accedir directament, no necessita demanar-te... Et pot avisar, escolta, vine aquí, parlem, però no et demanarà això perquè tenen accés, no?
D'acord, sí, sí.
Això d'una banda. I mira, acabem com hem començat amb aquella operació dels Mossos. Aquí els delinqüents, què és el que deien els avis? Avis, la majoria vivien sols, estem parlant de persones que tenien entre 60 i 80 anys, imagina't, i molts vivien sols, eh? Doncs els deien que anaven a estafar, que havien detectat que hi havia una organització criminal que els estava vigilant, que estava seguint els seus passos i que volien robar els seus diners, tots els seus diners. Es presentaven com a,
això, clar, això...
com a empleats d'entitats bancàries.
És clar, com a mínim per això... a qualsevol persona. Ja li dius això i aixeca com a mínim les orelles a un avi... més vulnerable encara més.
Doncs a una d'aquestes iaies li van acabar robant 400.000 euros, que es diu en petites ocasions. Un cop ja tenen l'accés...
Ja és qualsevol...
Exacte.
Doncs mira, anem a parlar ara amb el Bruno Pérez Juncà. Qui és aquest senyor? Aquest senyor, el Bruno, que el tenim al telèfon, és divulgador de ciberseguretat i, a més, és pèrit informàtic forense, que bé, ha fet moltes coses conforme a aquest tema de pèric informàtic forense sobre moltes coses, no? Però avui parlarem d'aquesta ciberseguretat. Bruno, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, al dematí.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Bruno. Phishing, amb B baixa, una nova manera per treure't la pasta enganyant-te. Bàsicament és això.
Sí, efectivament, ho has dit molt bé. Aquestes terminologies que fem servir, aquest phishing, smishing i el phishing, el que estem explicant són els tres llocs per on et pot entrar l'estafa. ¿Vale? El phishing és el conegut que et vindrà per correu electrònic. Enviar un correu electrònic és gratuït, per això ho fan servir, per poder arribar a molta gent. L'smishing t'ho fan servir per a l'SMS i el phishing et fan servir en veu. També atenció perquè fan servir a vegades combinen aquests dos. O sigui, et pot començar l'estafa a través d'un SMS, d'un smishing, i llavors et ve el phishing. El phishing és quan és una trucada de veu. Val?
Uh-huh.
Amb aquesta trucada de veu, el que et fa és aquesta persona agafa, suplanta la identitat d'un altre, d'un banc, d'una empresa elèctrica, d'algú que ja tenen moltes dades. D'aquí la importància que sempre expliquem als experts en ciberseguretat, quan hi ha hagut aquestes filtracions de dades, com ara fa uns dies, que sabem que ha caigut Telefònica, que sabem que ha caigut Iberdrola, que sabem que ha caigut tothom, doncs ells, amb aquestes dades, què fan? fan agafar-te la confiança, perquè et truquen i et diuen, guiti, vostè és tal persona, sí, que té aquest número de compte, sí, que a més ho té en aquesta entitat, sí, que a més té això, o sigui, ja et guanya la confiança perquè et coneixen. I a partir d'aquí, doncs, te miren d'entabanar, perquè sempre volen dues coses, que ho has dit molt bé. Un, calés, o dos, dades, sobretot, claus, contrasenyes, pins, pucs, puquis, el que sigui. Sí. Per tant, sempre ens hem d'estar alerta quan algú ens faci una trucada. Sí, en la que ens demanin dades o en la que ens vulguin calés, no, o sigui, no confiar. Els experts en ciberseguretat, què us diguem? Que ara la tendència en ciberseguretat és confiança zero. No et pots refiar de res, no et pots refiar de ningú. Si reps una trucada del banc, que t'expliqui el que tu vulguis, però no reaccionis, no facis res. T'esperes, sí? Tornes tu la trucada, sí? No el mateix número que t'ha trucat, no. Busques tu la teva entitat i, si no, l'endemà i ja està. Per què? Perquè una altra cosa que caracteritza aquestes estafes és la immediatesa. O sigui, s'ha de fer ja, és urgent. Sí. O sigui, flotaran...
Pressionen, doncs, no? Fan una mena de pressió, en aquest cas.
Efectivament, efectivament. O sigui, malauradament, tota la gent que cau, i ho has dit molt bé també, de dir, o sigui, tots podem caure, i tots no som els mateixos ara mateix, com es diu ara, de bon dematí, que no has fet el cafè, que després, m'entens? Doncs aquí tothom, tots podem caure. Doncs com que tots podem caure, doncs justament és això. No hem de confiar amb res i amb ningú, i sobretot no ens hem de tabalar. És el més important, perquè justament és el que volen. Estem en una societat que de l'immediatesa, que volem tot fàcil, ràpid i bo. Doncs no, es agafa i es contrasta, i si no és avui, serà demà. Així de senzill.
Bé, en aquest cas, fins i tot, clar, primer, he de conèixer que habitualment el banc no et trucarà mai per demanar-te aquestes coses. Això ja ho diuen els propis bancs. Però ara, Bruno, s'està utilitzant noves eines, les eines de com intel·ligència artificial s'està utilitzant també per aquest tipus d'estafes, no? Com s'utilitza?
Sí. Ara, la nova tendència és, justament fent servir aquesta trucada, la veu que sentiràs és la veu d'algú conegut teu. Val? O sigui,
ostres, que clar, fort, això. Això sí, és brutal.
Això ja, sí, sí, però aquí fixa't bé. Per què? Perquè la veu és un identificador. Val? Ja no has d'anar amb el DNI i dir, oiga, jo m'identifico. No, no, les persones que et coneixen, com t'identifiquen? Per la veu, justament. Doncs sentiràs la veu d'un pare, la veu d'un fill, sentiràs la veu d'algú conegut, sí, en la que la trucada és molt curta, i et dirà, escolta, escolta, que estic a l'aeroport, escolta, escolta, que acabo de tenir un accident, m'han deixat un telèfon, només et puc dir dues coses. Necessito que m'envies un visum de 200 euros, és per un tema de la grua, ja t'ho explicaré després. Vinga, adéu, 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 pum, i pengen. Ostres, tu has identificat aquesta persona, sí? I creus en el que t'està explicant, i tu ràpidament fas l'acció. Doncs no, ho sento molt. Has d'agafar, per qualsevol mitjà, has de mirar de contactar amb aquesta persona, comprovar sempre, 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 a partir d'ara, has de fer un doble factor de verificació. Has de verificar la informació que et donen. No te la pots creure de res. Per què? Perquè justament això, ara t'estan fent servir aquestes intel·ligències artificials, i a partir d'aquí és que caurem tots, caurem com mosques. No, no. I sobretot la gent gran, per què? Perquè són gent de bona fe. Clar. El problema de la gent gran és que són de bona pasta, són bona gent, i tothom vol ajudar, i tothom... Doncs, fills meus, ho sento molt, estem en una societat que ens basàvem en la confiança, i ara, malauradament, hem d'estar amb la desconfiança digital.
Però clar, Bruno, estava pensant que quan per doblar o per generar aquesta veu per l'intel·ligència artificial d'un fill, d'un pare, de qui sigui, s'ha de tenir una mostra, no? Aquesta mostra, d'on la poden agafar?
Aviam, és el que hem dit sempre. Quantes aplicacions d'aquestes gratuïtes feu servir per enviar missatgeria? Sí?
Ostres!
Que podeu enviar text... Guita, guita, és que això no es paga. Ja vau començar amb el CSM, quan tothom es va passar al WhatsApp, per què es va passar al WhatsApp?
Perquè era gratis.
Exacte, perquè els SMS es valien pasta, i en canvi el WhatsApp, tu, això és gratis, això és gratis. Aquí tot és gratis, tot és gratis. Les comunicacions són gratuïtes, però que no, fill meu, que això no va així. Algú s'emporta aquesta gent, m'entens? Per tant, la nostra veu i la teva veu te l'agafaré simplement fent-te't una trucada, fent-te-me passar per vés a saber qui, et faré anar parlant, et faré anar explicant coses i a poc iré agafant-te la veu. És així de senzill, no hi ha més.
O sigui, doncs, però quines estafes més currades, no? És a dir, que han de treure molta pasta per currar-s'ho tant, no?
Efectivament, és que el tema està aquí, és a dir, una vegada ja tens un patró i ja saps fer-ho, és que munten call centers, o sigui, ja ho fan en producció industrial. Mm-hmm. Per tant, doncs, és la nova manera de poder treure diners. I això, no us penseu que hi ha el típic nen de la caputxa ja amagat en un racó? No. Són empreses, més que empreses, és el cibercrim organitzat, és el crim organitzat que ha invertit calés i justament veu que això li està funcionant i li està funcionant molt bé.
És la part més sofisticada de les estafes, així que primer, alerta, bàsicament, no ens fiem. Confiança zero. Aquesta és la primera norma que deixem. Confiança zero d'entrada, no? Després, encara, ho dic perquè l'altre dia ho vaig rebre, encara funcionen aquells mails que t'ofereixen que una herència. Mira, estoy en Senegal i acabo de... T'he trobat i tens una herència. Encara funcionen aquests tipus de mails o la gent que contacta per tu per una empresa de missatgeria, tipus, jo què sé, Facebook o d'aquestes antigues? Sí. Oi, que me estoy muriendo de cáncer y me quedan 3 meses, quiero darte la fortuna a ti, que eres muy afortunado para tu empresa. Això encara funciona?
Sí, malauradament encara funciona perquè, com molt bé tu has dit, no som la mateixa persona al llarg del dia. Mai saps la situació en la que es troba. Hi ha gent que et trobes en una situació de molt d'apuro i això t'obre una porta. I aquí a vegades t'agafes a un ferro, uh-huh, a un ferro roent. I mira, hi ha gent en un estat de desesperació que aquí veuen això justament la porta, s'hi agafen i aquí cau tothom. I com te deia, enviar SMS, enviar correus electrònics és gratuït, per dir-ho d'alguna manera. Clar, no? Hi ha sistemes i passarel·les per poder fer-ho. I tu, hi ha una sèrie de gent que també estan en llocs del món on les estan passant canutes, que per ells 50 euros és el sou de 3 mesos. I mira, intentaran enganxar qui bonament pugui. Mm. També té una realitat que és dura. Però estem amb la societat de les comunicacions, amb la societat de la informació, amb la societat de lo que tu vulguis. Però la realitat és que estem en una societat en què la gent se sent sol.
Sí.
La gent se sent molt sol. Què passa? Que els cibercriminals ho saben. I l'únic que fan és et donen el que necessites, que és una mica d'atenció. Una mica d'atenció. A partir d'aquí te guanyen la confiança i a partir d'aquí t'aixequen la camisa.
Sí, ja has volgut,
és tan trist, sí. És tan trist com això. Estem en una societat que l'únic que vol la gent és aquesta mica d'atenció.
Hi ha un grafons social darrere de tot això que estàs explicant.
Però
molt, bé. Sí, sí.
Molt,
sí,
però sí. Molt, molt gros. Quan sí, sí. Tu parles amb les víctimes de la tecnologia, que aquí també és això, aquí ningú en parla, però quan t'aixequen la camisa que t'han cardat de tots costats, que quedes sense recursos, sense res, on te vas? Què fas? Clar, aquí la gent queda totalment desmanegada. A més, aquí li expliques, si també fa vergonya explicar que t'han aixecat la camisa, que tu te n'adones, però és que has caigut, aviam, tots som humans, només faltaria. No, la realitat és aquesta, i agrair als mitjans de comunicació que dediqueu uns minuts per avisar la gent, perquè és una realitat.
Doncs, senyor Bruno, escolta'm, ha estat tot un plaer parlar amb tu sobre ciberseguretat. Bruno Pérez Juncà, divulgador de ciberseguretat i Pérez informàtic forense, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per totes aquestes explicacions i advertències, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Salut.
Salut. I és la paradoxa que ens explicava molt bé el Bruno de Yolanda, i és que en el món de la comunicació, en el món on estem més comunicats que mai, WhatsApp, Telegram, tot el que tu vulguis, possiblement és quan més sols moltes persones es poden sentir.
Sí, perquè a més també ens tanquem en nosaltres mateixos, eh? Preferim canviar el que és la conversa, no? Una trobada tu a tu per missatges de veu. I mira, en aquesta operació dels Mossos, qui eren les víctimes? Persones grans... Soles.
Yolanda Grales, moltes gràcies.
A tu.
Va, que de seguida arribarem a 2:15 i actualitzarem temps, trans, informació de serveis, esports, perquè demà juga la selecció. I després parlarem de bullying, perquè han augmentat els casos de bullying en el curs passat un 50%. Bé, és que, bé, de seguida recullo papers i en parlem de tot això. Però abans, si em permeteu, no sé, igual sí, perquè és una bona època per fer-ho. Busques reformar o transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? Yo sí. Pues mira, por eso estoy en Leroy Merlin. Porque en Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino todo el proceso de reforma. Así que descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia y todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Así que confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Quédate con el sabor y el color del verano. Quédate con los amigos. Quédate con lo bueno de la vida. Frente a los que dicen que la fruta ya no sabe como antes, quédate con lo que sabe a fruta de la buena. Frutas Bollo. Quédate con lo bueno.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un alegre migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo molt de gust fer 5 cèntims d'informació de servei, si us sembla, perquè el temps que tenim... Mireu, moltes veus diuen... És que vindrà... Hi ha memes, hi ha por ahí pololant, i diuen... No, és que vindrà la calor? Vindrà l'estiu, no? Però és que l'estiu el tenim. És que aquest és l'estiu que ens tocaria. És que són les temperatures que tocarien per l'època. Tots aquests dies, excepte algun que ha baixat de la mitjana, són les temperatures que ens tocarien pel mes de juliol. És a dir, que hem tingut estiu. El que passa és que com els anys anteriors hem tingut aquestes alçades, ja teníem 3 o 4 onades de calor, doncs normal. I ni una gota de pluja, doncs normal que pensem que vingui l'estiu. Bé, doncs l'estiu està aquí. I si voleu caloreta, la tindreu. Aquesta setmana, entre dimecres i dijous, esperem una pujada Una pujada en plan petada de temperatures que farà calor, calor, molt, molt i molt i molt i molt per sobre del que tocaria per l'època. No arribem a una onada de calor, sinó a un pic de temperatura potent de cara a dimecres i dijous. Me'n vaig a dimecres i dijous perquè entre avui i dimecres i dijous, meteorològicament parlant, a part d'unes quantes núvols i algun plogim aquesta tarda cap al Pirineu Oriental, cap a l'Alt Urgell, no hi ha res a destacar. Les temperatures, tant avui com demà dimarts, estaran, pel que tocaria per l'època, farà una calor d'estiu. Per les nits encara podem dormir. Això canviarà, insisteixo, dimecres i dijous. Dimecres i dijous toparem aquest punt de temperatura que nos va abraçar en plan polles, ja us dic jo. Però serà només això, perquè després baixaran. I baixaran d'una manera... És que està, el temps està com una cabra. I baixaran de tal manera que, fins i tot, i això diuen els models, dissabte, esperem que la temperatura... O sigui, divendres la temperatura caurà en picat. I dissabte estarà una mica per sota del que tocaria per l'època. És a dir, passarem d'un dijous molt calorós, un dimecres dijous molt, molt, molt calorós, a un dissabte, bé, doncs estarà bé. I això és el temps. Com ho tenim a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bona tarda. Doncs destacar aquesta hora un accident que hi ha a l'autopista P7 a Montornès del Vallès. Els vehicles estan al voral, però hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de cua en aquest tram de la P7 en sentit sud, en sentit Tarragona. També al lateral de l'autopista P7, a la B30, veiem aturades a Barberà, en aquest cas en sentit nord. A la mateixa P7, a la Jonquera, hi ha un carril tallat en sentit sud per obres. Hi ha un quilòmetre de cua en aquest punt. I destacar també les cues que ja venen sent habituals a la Ronda de Dalt de Barcelona per les obres que hi ha a la Vall d'Hebron, que tallen un carril en cada sentit de la circulació i provoquen aturades també tant en sentit Llobregat com en sentit Trinitat. De moment això és tot des de la Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Cuida't molt. Mireu que aquestes aturades a la Ronda de Dalt són per 3 anys, eh? Estem 3 anys d'obres, així que... Tela, l'actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert, com estàs? Benvingut.
Senyor Cruz, molt bé. I vostè, què tal?
Bon, encantat de parlar amb tu.
Un autèntic plaer compartir amb vostè aquest estudi, ones i aquests minutets que vostè em deixa.
Doncs per on vols començar? Què tenim?
Miri, comencem pel Barça i per Joan Laporta, que en una entrevista assegura que el Barça, atenció, pot fer front al fitxatge de Nico Williams, l'actual jugador de l'Athletic Club i l'estrella, sinó una de les estrelles de l'actual Eurocopa de Seleccions. Ho ha dit Joan Laporta a Catalunya Ràdio, que el Barça pot fer front al fitxatge de Nico Williams, que si era mig culebrot, ara jo crec que és un culebrot sencer en la setmana en la que comença a treballar el nou Barça 2024-2025, el nou Barça de Hansi Flick. Clar, vostè s'imagina, ara... Hi ha molts culers que estan menjant crispetes des de fa temps, bàsicament des que ha començat l'Eurocopa, pensant en un costat Nico Williams, a l'altre Lamine Yamal.
Fantàstic,
a veure si Pedri acaba de deixar enrere aquestes lesions que sovintegen i l'acompanyen.
Però és possible que Nico Williams...
L'estiu
pugui...
és de mercato... d'il·lusió, de fer projectes... Per què no, senyor Cruz? Per
què no? No, per què no? Però Nico està per la labor?
I tant. Nico està... estaria i estarà per la labor, com vostè diu. Només cal veure el feeling extern, intern, que té en Lamine Yamal. Que
sí, sí.
Són...
No, estan...
És una
delícia la selecció,
a l'Europa.
Estan jugant, eh? Sí. Una delícia.
Doncs miri, aquest és un dels arguments de la jornada. El Girona, que també arrenca aquest dimecres com el Futbol Club Barcelona, dos noms propis, apunti, Gabriel Misehui, mitja punta neerlandès de 18 anys que ha finalitzat contracte amb l'Ajax. És un jugador dretà que també pot jugar de 6, d'extrem. Ja és a Girona, en principi ha de passar revisió mèdica, si no hi ha entrebancs arribarà lliure per fitxar pel Girona. És una aposta, com també és una aposta, ara explico per què, Donny van de Beek, és un jugador més fet, 27 anys, format al planter de l'Ajax, propietat del Manchester United, però que l'última temporada ha jugat cedit a l'Eintracht, des del mes de gener. Dic que és una aposta perquè el va fitxar com una estrella. El United no va brillar, ha jugat poc. El conjunt alemany arribaria en principi, com ha cedit, amb opció de compra. I ràpidament li explico que estem pendents de la llista de la selecció espanyola masculina de bàsquet de cara als Jocs Olímpics. Ahir es va classificar guanyant el preolímpic, pendents de la llista de 12 que ha donat el seleccionador Sergio Scariolo i pendents de si entra el blaugrana Àlex Abrines, que no ha pogut disputar per lesió al preolímpic. Ja hi eren dos jugadors més del Barça, Darío Brizuela i Billy Hernán Gómez, que ha fet un gran preolímpic. En principi, Abrines, Lobezno, Àlex Abrines, sí, ha d'estar en aquesta llista de 12.
Quines perspectives té la selecció espanyola de bàsquet? El
grup complicadíssim, Austràlia, Canadà, Grècia, que ha guanyat el seu preolímpic. És una selecció, l'espanyola, amb menys talent, però he de dir que arriba als 14ens Jocs Olímpics. És a dir, està entre les 12 millors del món. Jo crec que superar la primera fase ja seria un èxit. Després, depèn de les combinacions, mirem com arriben també la resta de seleccions. Crec que podem tenir, si mirem en perspectiva i la pregunta va encaminada a opcions de medalla, més opcions amb el camí al recorregut de la selecció espanyola femenina. Fixis que, parlant de bàsquet, estan la masculina, sí, la femenina i el 3x3, que és esport olímpic.
Molt bé, i Rudi li farem una estàtua, perquè són quants jocs porta ja aquest home?
Disputarà Rudi Fernández Ferrés als 600 Jocs Olímpics.
Poca broma,
veritat.
Poca broma, una barbaritat.
Comença a mirar vostè què feia fa 24 anys. I on estava? Potser estava a les nits o a les tardes en alguna emissora.
Segurament.
La nit matinada d'alguna emissora estava vostè.
Segurament. I Rudi ja jugava a bàsquet.
Entre llençols. Senyor Cruz.
Rudi ja feia punts en aquell moment.
No dubti.
Albert, gràcies.
Una abraçada. Que vagi molt bé.
Després ampliem tot això, totes aquestes informacions a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida en parlem de bullying, perquè les xifres, ja ara que ja han tancat curs, ja que comencem a fer una mica de memòria, què ha passat, recopilem dades, doncs han augmentat els casos de bullying en un 50%. En un 50%! És que, almenys, ara en parlarem amb una persona que entén i ens podrà explicar tot això, però el titular et deixa una mica parat. Carai, tota la pedagogia que s'està fent, en tota la mentalització que s'està fent per intentar esquivar els casos de bullying i assetjament, ostres, han augmentat un 50%. Això què vol dir? Que realment hi ha un augment o es destapen i es denuncien més casos? Bé, de seguida en parlarem. Si em permeten, em permeteu, agafo quatre papers i en parlem de tot això aquí, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, què passa amb les vostres finestres? Ja no t'has de preocupar. No, perquè està Brico Ventana Punès. Perquè Bricoventana Punès, amb l'arribada d'aquesta calorada, la que estic comentant, que arribarà dimecres, dijous, doncs faran que l'aire condicionat de casa teva no marxi. Així que pots donar-li la teva llar al confort que es mereix i renovar les teves finestres en Bricoventana Punès. Brico-Ventana Punès. Per a una comoditat màxima, ja que et serveixen per l'estiu, per l'aire condicionat, però és que també per l'hivern, per allà. Bricoventana Punès.
Próximo destino, Múnich.
España avanza en Alemania conquistando victoria.
¡Vamos!
Y ahora, las semifinales de la Eurocopa nos esperan.
Para mí la frontera de ganar la Euro era pasar este partido.
Este martes, desde las 7 de la tarde en COPE, nos jugamos el pase a la final contra un rival peligroso, la Francia de Mbappé.
¿Sabes cómo estoy yo, Poli? ¡Tumbado! ¡Porque no tengo miedo!
¡Vamos, España! Cada gol, cada jugada en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después del España-Francia, no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodríguez, el mejor jugador de la Eurocopa.
Vamos.
El programa más escuchado de su franja.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Verde, 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 verde.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda mujer, vestidos, faldas, blusas y sí, sí, en ese color. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha protocols, hi ha formes, hi ha mentalització, hi ha pedagogia, sobretot, és important sempre la pedagogia davant d'això, però les xifres, insisteixo, així d'entrada, i també insisteixo, que en parlarem, posarem els punts on han d'estar, més enllà del meu comentari, i és que a Catalunya han augmentat el curs passat un 50% els casos de bullying. Clar, això en un titular et deixa una mica... Ostres, i tota la feina que s'ha fet, on està? Què passa? És que han augmentat realment? Hi ha més denúncies? Mireu, si ampliem i mirem a la resta de comunitats, mirem a la resta d'Espanya, estem parlant de pràcticament quasi dos estudiants per classe de promig a Espanya reconeixen patir bullying, assetjament, el que significa que és un 6,2%. Pràcticament 220.000 estudiants entre quart de primària i quart de secundària manifesta, doncs, haver patit aquest assetjament escolar en els últims mesos, no? Abans que acabés el curs, evidentment. Fins i tot, i aquí és on està el punt de tot això, ja per si mateix és dramàtic, no? Però molts d'uns quants d'aquests alumnes intenten treure's la vida. De fet, si posem xifres, de 220.000 estudiants, són xifres rodones, genèriques, a tot Espanya, que són aquests víctimes de bullying, d'aquests 44.000 van intentar suïcidar-se. Això és una enquesta que es va fer abans que acabés aquest curs passat. A Catalunya han augmentat un 50%. Com podem mirar aquesta xifra després de que pensem que tenim, anava a dir teràpia, però sí, també seria una mica de teràpia, o prevenció en aquest cas, no? Pedagogia sobre el bullying. Tenim al telèfon el senyor Andrés González Bellido, que és coordinador del grup de treball de bullying i ciberbullying del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Andrés, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Doncs bé, mira, inici d'estiu.
Home, d'entrada sí, i possiblement no s'ha fet reflexió sobre aquestes xifres. Clar, jo mirava aquest augment del 50% de casos d'assetjament escolar i dic, ostres, em sembla moltíssim, no?
Sí, l'únic que et diria que és una part molt petita, tenim en compte el que es fa. Si hem de tenir en compte que a Catalunya tenim orientativament entre el 15 i el 20% de situacions d'assetjament als centres educatius, són xifres molt, molt baixes. Ah. Si fem un anàlisi des de la perspectiva de els que havíem tingut l'any anterior i el que tenim aquest any, tenim dues opcions. Una, que és molt positiva, que s'han detectat molt més. Una altra és que el fet de que s'hagin detectat és perquè n'hi ha, i o abans o no s'havien detectat o el nivell ha pujat. Doncs són lectures que es poden fer, no?
A partir d'aquí, com es valora la feina feta? És a dir, cada cop hi ha més sensibilització i es denuncia més? És a dir, com tu dius, es detecten abans o encara queda molta feina per fer?
Home, queda moltíssima feina per fer, però gairebé a tots els nivells. Hem de tenir en compte que el procés de sensibilització, penso que a nivell de tant de Departament d'Educació com a nivell social hi ha un procés que és molt positiu, que és el procés de sensibilització, però falten dos apartats més, el de informació i el de formació, i sobretot treballar en prevenció. Crec que són aspectes que s'han de treballar i molt. Crec que a nivell de departament s'han fet coses que són interessants, però cada vegada hem de treballar més sobre una prevenció global i holística que impliqui a tota la comunitat educativa.
En aquest cas puc entendre que es va per bon camí, conforme aquesta prevenció, sí?
Sí, es van per bon camí des d'algun dels apartats. Una altra cosa és que, per exemple, un apartat molt important és les evidències científiques del resultat que s'està fent. Actualment hi ha molt poques evidències de resultat de que el que s'està fent és el correcte que s'hauria de fer. I és molt fàcil de comprovar. Es fan evidències científiques de resultat i tenim la comprovació de que el que estan aplicant fa el que diu que fa. I aquest és un dels apartats més importants en prevenció, no solament des de la vessant d'assetjament, sinó també des de la vessant d'educació. Hem d'acostumar-nos a fer o a aplicar programes o procediments que tinguin evidències científiques de resultats.
Hi ha un canal per denunciar aquestes situacions de violència als alumnes. Està funcionant bé aquest canal? És a dir, no sé fins a quin punt qui denuncia més aquesta situació. Si són les víctimes, si són els testimonis, si són els professors. Com va en qüestió de xifres?
Si fiquem el foc en qui denuncia més, doncs segurament és un canal interessant. Una altra cosa, si hauria de ser aquest el foc. El foc hauria de ser que no es donin aquestes situacions. D'acord? I després que la denúncia no hauria de ser al Departament d'Educació, que ja està bé com una opció, també, sinó ha de ser dins de la institució educativa. Doncs hem de tenir en compte de que estadísticament es considera que es denuncia no més del 15% de la situació en què es donen. Bé, doncs clar, hi ha moltes coses que ens queden pendents per treballar, no?
Tu, a més, ets coordinador del programa TEI. En què consisteix aquest programa i com s'està aplicant tot això?
Bueno, el programa TEI és un programa sobre prevenció de violència i assetjament escolar i està treballant... Actualment és l'únic programa que treballa sobre tota la comunitat educativa. Vol dir professorat, alumnat, família, monitors i personal no docent. Però que els grans protagonistes són els alumnes. I cap a aquesta via s'ha d'anar-hi, sigui el programa teu o qualsevol altre programa. Però han de ser programes que, com em deia, tinguin evidències científiques de resultat i impliquen a tota la comunitat educativa.
Escolta, Andrés, què hi ha darrere d'un alumne que assetja un altre? Què hi ha darrere? Perquè què té a la ment aquesta persona? No sé si seria aquest el focus i investigar què hi ha darrere de tot això.
No, jo crec que no seria el focus. No? És bo saber-ho. Doncs, bueno, hi ha problemes d'inseguretat, hi ha problemes de mantenir el rol respecte al grup, hi ha problemes d'identitat, hi ha molts de problemes. Però no és tant arribar al foc perquè es dona, perquè depèn, són normalment fet multifactorials, depèn de moltes variables. Però el que sí que és segur que depèn d'una sola variable és que no es poden permetre situacions o conductes que facin mal dins de lo que és la institució educativa. I això és perfectament plausible i visible. Necessitem anar-hi a les causes, crec que és interessant per adquirir informació, però la intervenció no es pot donar tenint en compte exclusivament les causes, sinó hi ha un entorn que moltes vegades no controlem. Per tant, és molt important que com a institució educativa no es poden permetre conductes que facin mal. I tothom té clar que insultar, pegar, amenaçar, excluir fan mal. Con lo qual, aquestes conductes no es poden permetre ni per la institució escolar ni sobretot per als companys, que són els grans protagonistes de la prevenció, els propis companys d'aquells alumnes que tenen conductes que fan mal.
Clar, suposo que aquí és on està el punt, no? En diferenciar on hi ha una baralla puntual, que això entre joves passa, o hi ha una situació de bullying. Suposo que hi ha una diferència. Ninguna de les dues està bé, però possiblement no és el mateix, una situació puntual que una situació sostinguda en el temps, que aquí ja entraríem en una situació greu de bullying, no? Com diferenciar això i com reaccionar davant d'això?
A veure, hem de reaccionar sempre que no podem permetre cap conducta que faci mal, sigui baralla o no sigui baralla. Aquest és el primer cas, con lo qual s'han d'intervenir sempre quan es donen els primers símptomes. No és necessari que sigui una situació d'assetjament, que és la repetició, diferències de poder i de força, etc. Sinó, el que hem de fer és intervenir sobre qualsevol conducta que faci mal i que si no fem aquesta intervenció es pot convertir en una situació d'assetjament. Doncs quan s'ha d'intervenir? Evidentment, s'ha d'intervenir davant dels símptomes. I sempre des d'una vessant preventiva, sempre en el 100% dels casos. No podem utilitzar els protocols com a element de prevenció. El protocol és un excel·lent instrument d'intervenció, però no fa prevenció, perquè s'intervé en situacions que ja són reactives,
clar,
no proactives.
Clar, estem parlant de situacions presencials, però què passa quan entrem en el món d'internet? Aquí les xarxes socials tenen un què, i no sé si és més difícil de controlar tot això.
No, és una altra, jo diria, mita, no? Hem de tenir en compte que orientativament el 10% de la situació de tot l'assetjament són situacions de ciberbull, no de ciberassetjament, con lo qual la major part de situacions es donen en presencial, directa o indirecta. De totes formes, de tenir en compte que l'assetjament segurament és un dels actes que té més connotacions de visibilitat, perquè n'hi hagi assetjament ha d'haver-hi persones que estiguin, ha d'haver-hi espectador, com en dèiem. Doncs els espectadors, en donen el mateix que siguin presencial, que siguin mitjançant xarxes. Són els espectadors qui ha de dir que aquestes conductes no es poden permetre. No podem tenir vigilants. Hem de fer un treball sobre la situació ètica i moral dels nostres alumnes que no es permeti que s'acaba aplaudir amb una persona que li pega o grava a una altra. Això ha d'estar mal vist. Ha de tenir una connotació de reforçadors negatius. I moltes vegades alumnes o alumnes que fan convocatòries de, o que fan aquesta situació es considera com un prestigi. És guai, podríem dir-lo.
Sí.
I això és el primer que s'ha de treballar.
Entenc. Doncs, senyor Andrés González Bellido, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres per escoltar i per explicar-nos tot això. Coordinador del grup de treball de bullying i ciberbullying del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i, a més, coordinador del programa TEI. Gràcies per aquestes explicacions. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i, bueno, crec que anem en el bon camí perquè el procés de sensibilització és fonamental i, bueno, seguim caminant.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte de Laboratorios
Donatura.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en para farmaciamundonatural.es.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
Gratis. 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
¿Necesitas hacer reformas en casa? En Atelier ofrecemos proyectos personalizados en reformas de cocina, baño y reformas integrales desde hace más de 30 años con los mejores profesionales propios que lo harán especial para ti. ¿Y quieres saber más? Siempre con la mejor calidad y acabados, precios inmejorables, fechas de entrega en plazo garantizadas y ofertas y regalos para cada proyecto, como dibujos y renders gratuitos. Ven a visitar nuestra exposición en Vía Augusta 106 o llama al 606-34-6723. Atelier, tu hogar en buenas manos.
Arriba l'estiu i amb l'estiu arriben les males olors, sobretot del clavegaram i males olors que ja estan allà per sempre. Hi ha una guerra contra les males olors i com es combaten? Tenim al telèfon el senyor David Casabona, que és cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona. David, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, David. Molt amable. Doncs, bàsicament et pregunto, en què consisteix aquest nou model d'ordenança que proposeu als ajuntaments?
Molt bé. Aquesta és una proposta que sorgeix ja fa 5 anys
arrel d'unes peticions concretes d'un parell d'ajuntaments que ens demanaven suport per disposar d'una ordenança d'olors per solucionar problemes del municipi, principalment de grans activitats. I a partir d'aquesta sol·licitud doncs es va anar treballant, bueno, vam mirar els diversos models que ja existien, no?, a l'Estat i fora de l'Estat, i vam optar per aquesta proposta que hem fet, que tracta principalment de mesurar les olors in situ, és a dir, l'immissió, el que es diu en el punt que genera la molèstia, doncs de poder mesurar amb unitats d'olor.
I això com es fa? Ara aquí m'has fet un quiebro que... Aquí sí que... Com es mesura una olor? Sí.
És a dir, no hi ha cap equip que mesuri olors, cap equip electrònic, sí. Diguem, el sensor sempre és la persona.
D'acord.
Aleshores, per poder quantificar-ho, el que es fa servir és un diluïdor, un equip mecànic que el que et dona és una proporció coneguda d'aire olorós respecte doncs l'aire total que respires, que és aire filtrat, aire net, uh-huh. Aire sense olor. I, per tant, en relació al nombre de dilucions que has de fer, trobes el nombre d'unitats d'olor. Ho corregeixes per la sensibilitat de la persona.
D'acord.
Amb dos factors a tenir en compte. És a dir, el que et pot donar l'aparell directament, que es diu un olfactòmetre de camp, i després, corregit per la sensibilitat de la persona, doncs poder-ho passar a unitats d'olor.
Al·lucinant. Això no ho he sentit mai, això. Com es feia, com es mesuraven les olors, força curiós. Clar, i a partir d'aquí, doncs, traiem doncs, una xifra, la que sigui, i a partir d'aquí, com es pot reaccionar?
Bé, cal veure el que es demana en aquest cas, que també seria aplicable potser doncs, en temes de soroll, això és que les persones que tinguin molèsties, queixes, doncs facin un registre. Això no és una obligació, però és una recomanació de dir, a veure, en el darrer mes, quins dies de la setmana, quines franges horàries són més preocupants o més molestes per poder, el dia que es fa una inspecció, anar en el dia de la setmana, en la franja horària més desfavorable. I aleshores, doncs, bueno, es tracta de mesurar durant com a mínim mitja hora i veure doncs, si la mitjana d'aquest període doncs, supera o no un valor determinat. En principi s'ha posat 5 unitats d'olor com a referència, però cada ajuntament aquest valor el podria augmentar o disminuir. Es tracta d'un model.
Estem parlant bàsicament d'olors, en aquest cas, no d'aire tòxic perquè hi ha algun químic en l'ambient. Són coses diferents, no?
Sí, d'inici es descarta el que és tot el tema de toxicitat. Això aniria per un altre vessant, per tema de seguretat laboral i per l'anàlisi químic dels compostos. Nosaltres, amb olors, el que es mesura és la globalitat, la mescla, i una sensació olfactiva, no una toxicitat. Amb això, sí, queda fora de l'àmbit de...
D'acord. És la sensació olfactiva d'aquesta mala olor molt detectable per moltes persones,
exacte.
Que són moltes vegades molt evident, no? Clar, estem parlant d'una normativa, la que proposeu, que és pionera, vull dir, crec que la Generalitat, tant a nivell autonòmic com a nivell estatal, no hi ha una normativa semblant, no?
Exacte. Arrel d'aquesta sol·licitud, doncs, bueno, es va veure que, atès que ni a l'Estat, no?, ni a la Generalitat hi havia cap llei, doncs, bueno, de treure aquest model d'ordenança. La Generalitat, el 2005, sí que va fer un avantprojecte de llei que, en realitat, tot i que no oficialment, però s'ha fet servir de referència bastant, no? I en allà indicaven, amb 3 nivells, en funció de la tipologia d'olor, uns nivells, no? De 3, 5 o 7 unitats d'olor. Però la metodologia també plantejada era diferent. Era mesurar les emissions, és a dir, la xemeneia, en el punt on surt les olors, i després quantificar-ho en un laboratori i després aplicar un model de dispersió i veure l'impacte en el territori. Aquesta és la tendència que es fa servir majoritàriament.
Doncs, senyor David Casabona, cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat.